Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, torna la pilota al Tribunal Suprem i deixa en mans de la justícia la suspensió dels diputats presos. Montse Manent.
Batet considera que la decisió és competència exclusiva del Poder Judicial, tot i que demà reuneix la mesa del Congrés amb aquesta qüestió a sobre de la taula.
El escrito en parte se remite por eso, ¿no? Para que sea el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare pues en qué situación quedan estas personas.
Pèrits del Ministeri d'Hisenda asseguren en el judici el procés que l'1 d'octubre va suposar un perjudici econòmic per la Generalitat.
L'advocada de l'Estat en cap del Ministeri d'Hisenda, Carmen Tejero, ha dit que, revisats els comptes, la Generalitat va patir un greuge econòmic malgrat que no es paguessin factures o no s'emetessin.
Donde hay un euro de caudal público, hay mecanismos de control. Esa fue la... el trabajo del equipo de búsqueda de esa verdad material, que la respuesta es afirmativa, actos o actuaciones de Generalidad o de su sector público autonómico vinculadas con el 1 o con el consiguiente perjuicio al patrimonio.
La confraria de pescadors de Port de la Selva està pràcticament en fallida després de l'accident de fa unes setmanes en què va morir un pescador.
Actualment només tenen dues barques operatives i si la Generalitat no intervé, al final d'estiu podrien haver de tancar la subhasta de peix.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La confraria s'està plantejant aquesta mesura per la manca d'embarcacions, ja que en tenen una en reparació i l'altra es va cremar fa unes quantes setmanes. Des de la confraria es treballarà perquè no s'hagi de tancar la subhasta. Així ho ha explicat el patró major de la confraria del Port de la Selva, Manuel Parelló.
En un municipi on hi ha hagut sempre un col·lectiu de pescadors, perdre la subhasta i perdre aquest atractiu, que és un atractiu turístic, gastronòmic i històric, penso que és una llàstima que es perdi.
Un estudi apunta que el carrer Major de Lleida és el més rendible d'Europa per obrir-hi un comerç.
La via acull més de 8.000 persones al dia i el lloguer comercial se situa en 495 euros per metre quadrat.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'estudi elaborat per TC Group Solutions apunta que, tenint en compte la mitjana de visitants diaris i el preu mitjà del lloguer comercial, el cost potencial és de 13 euros per cada 1.000 impactes que té l'aparador. Ho explica Marta Fernández, directora de màrqueting de TC Group Solutions.
Com el carrer Major de Lleida, per exemple, on passen més de 8.000 persones diàries per davant dels escaparates una botiga que no està pagant més de 500 euros per metre quadrat a l'any.
A Girona ho tenen tot a punt per una nova edició de les Nits de Clàssica.
Entre el 26 de juny i el 30 de juliol, el festival tornarà a portar la música clàssica a alguns dels llocs més emblemàtics de la gironina.
FM Girona, Siso García.
La 8a edició de Nits de Clàssica es planteja l'objectiu d'arribar al 85% de l'ocupació en els seus espectacles. És per això que continua apostant per programar importants artistes internacionals, molts dels quals van debutar a la ciutat. Víctor García de Gomar és el director artístic de Nits de Clàssica.
Aquests són artistes que tenen uns fees i uns cassets molt elevats en aquest moment, però tornen una mica a veure de la font on van néixer, diguem, a l'estat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica d'avui està marcada per la influència d'una dorsal anticiclònica que manté l'estabilitat i l'ambient assolellat. La temperatura puja notablement arreu i s'assoleixen valors que volten entre 23 i 28 graus. Malgrat tot, els valors de temperatura elevats afavoreixen el creixement de nuvolades i, per tant, avui també es formaran nuvolades a punts de muntanya que podran portar algun ruixat amb tempesta, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Oriental. Pel que fa demà, al matí predominarà l'ambient assolellat, si bé a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on quedarà el cel molt ennuvolat amb possibilitat de ruixats en tempesta. A més, durant la tarda augmentarà la nuvolositat d'oest a est fins a quedar el cel molt ennuvolat en general. La temperatura continuarà alta al centre del dia i fins i tot podrà arribar a superar els 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A partir de divendres, els models meteorològics indiquen un canvi de temps per l'arribada d'una pertorbació que portarà precipitació a bona part de Catalunya i una baixada notable de la temperatura. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Problemes habituals a aquesta hora als accessos a la ciutat de Barcelona. Ens comencem situant a la C58, el tram entre Sant Quirze i Sabadell, molt carregat en tots els sentits de la marxa. També d'entrada a la capital catalana, cues entre Cerdanyola i el Nus de la Trinitat. També retencions de la Bota Nord des de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus de la Trinitat. Aturades també a la zona del Vallès, a la C17, a Parets i Granollers, en direcció a Barcelona, també a l'autopista AP7, en el tram de Barberà i per enllaçar amb la C58. Dels accessos sud, destacar la B23 amb retencions des de Molins fins al Nus del Papiol per enllaçar amb l'autopista AP7. També cues a l'autovia A2, a l'altura de Pallejà, i també més endavant en el cinturó litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat. Pel que fa a les rondes, retencions en sentit Trinitat a la Ronda de Dalt, sobretot entre la carretera d'Esplugues i Horta, i també a la ronda litoral en tot el sentit de la marxa en el tram central. També cues en sentit Trinitat a la mateixa ronda litoral a la zona portuària. D'una, això és tot. Ens farà català de trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, torna a la pilota al Tribunal Suprem sobre la suspensió dels diputats presos. I és que Batet considera que la decisió competeix exclusivament al Poder Judicial, tot i que demà reunirà la mesa del Congrés amb aquesta qüestió sobre de la taula.
De moment, Meritxell Batet ha demanat per escrit al Tribunal Suprem que clarifiqui si es pot aplicar la suspensió dels presos polítics com a diputats del Congrés i Raül Romeva com a senador. Així ho ha explicat després de reunir-se amb el rei per notificar-li la composició de les Corts.
El escrito en parte se remite por eso, ¿no? Para que sea el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare precisamente pues en qué situación quedan estas personas.
Demà es reunirà la mesa del Congrés per decidir si, a més, demanen un informe als advocats del Congrés de manera immediata o bé s'esperen a rebre una resposta del Suprem. Meritxell Batet ha dit que tot plegat no endarrereix la decisió. La mesa també haurà d'estudiar les peticions del PP i Ciutadans perquè es declari nula alguna presa de possessió per la manera com es va fer la promesa o jurament d'acatament de la Constitució.
Mentrestant, els diputats presos han tornat a seure al banc dels acusats del Tribunal Suprem. Avui ha arrencat la fase pericial del judici amb la declaració de pèrits d'acusació i defensa. Especialistes de l'Hisenda i de la Intervenció General de l'Estat han assegurat que l'1 d'octubre va suposar un perjudici econòmic per la Generalitat. Després, dos experts en lluita no violenta han defensat que els fets del 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia va ser un acte de protesta i persuasió.
Les pèrites han dit que tot compromís de pagament realitzat per la Generalitat que va suposar la prestació d'un servei s'ha d'imputar com a despesa encara que finalment no es pagués. Aquest fet és clau, donat que diverses empreses han testificat durant el judici que van treballar per l'administració catalana, però que no van cobrar pels seus serveis i no ho van reclamar. L'advocada de l'Estat, en cap del Ministeri d'Hisenda, Carmen Tejero, ha dit que, revisats els comptes, la Generalitat va patir un greuge econòmic.
Donde hay un euro de caudal público, hay mecanismos de control. Ese fue el trabajo del equipo de búsqueda de esa verdad material, que la respuesta es afirmativa. Actos o actuaciones de generalidad o de su sector público autonómico vinculadas con el 1 o con el consiguiente perjuicio al patrimonio.
Posteriorment, dos experts en no violència que han elaborat un informe sobre els fets del 20 de setembre i de l'1 d'octubre han testificat cridats per la defensa de Jordi Cuixart. Els pèrits han defensat que el president d'Òmnium és un exemple de lideratge no violent. Així ho ha explicat el doctor en sociologia Jean-Paul Lederach.
Apelar sempre a una actitud pacífica, no violenta, de mantenir la calma i la serenitat y en algunos momentos concretos en esos discursos un llamamiento específico a no agredir a nadie, y que si se ve ese tipo de agresión, que se busca aislarla.
També han dit que els votants de l'1 d'octubre van realitzar un acte de desobediència civil i que ells van intentar aturar les forces de seguretat. Ho van fer des de la no violència, amb excepcions provocades per la manca d'experiència en aquest tipus de protestes.
I encara en clau judicial, el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona ha arxivat la causa contra les 39 persones investigades per un suposat delicte contra la seguretat del trànsit durant la vaga general del 8 de novembre de 2017. L'advocat de la defensa confia que la causa per l'1 d'octubre a la ciutat també s'acabarà arxivant. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest maig han sabut que finalment la causa s'arxiva perquè, segons diuen, les declaracions de la Fiscalia i els cossos policials no tenen base jurídica. L'advocat de les persones encausades, Carles Perdiguero, ha assegurat que no existia ni cap delicte contra la seguretat del trànsit ni tampoc d'ordres públics.
Cal recordar, a més, que la previsió és que sí havia de ser, entre altres coses, perquè la resta de municipis de Catalunya que s'han obert causes judicials molt similars a Vilanova, Igualada, Ripoll, han acabat igual, han acabat amb l'arxiu. I el que lamentem, en tot cas, és primer que s'iniciïn aquestes actuacions judicials, que entenem que no tenen cap sentit, i segon, que durant més d'un any 39 persones hagin hagut d'estar pendents d'un procediment judicial que, en el fons, acaba amb la mateixa absurditat que va començar.
D'altra banda, han demanat que arxivin també la investigació de la causa del referèndum de l'1 d'octubre.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La confraria de pescadors de Port de la Selva està pràcticament en fallida després de l'accident de fa unes setmanes en què va morir un pescador. Actualment només tenen dues barques operatives i si la Generalitat no intervé, a finals d'estiu podrien haver de tancar la subhasta de peix. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Davant la situació que consideren precària, la confraria de pescadors del Port de la Selva es planteja tancar la subhasta de peix després de l'estiu si la situació no millora. La confraria s'està plantejant aquesta mesura per la manca d'embarcacions, ja que en tenen una en reparació i l'altra es va cremar fa unes quantes setmanes, i perquè l'activitat funcioni n'hi hauria d'haver-hi un mínim de 5 embarcacions. Des de la confraria es treballarà perquè no s'hagi de tancar la subhasta, així ho ha explicat el patró major de la confraria del Port de la Selva, Manuel Parelló.
En un municipi on hi ha hagut sempre un col·lectiu de pescadors, perdre la subhasta i perdre aquest atractiu, que és un atractiu turístic, gastronòmic i històric, penso que és una llàstima que es pergui i no s'hauria de perdre per res del món. A veure si arribem a un acord o a una solució.
Des de la confraria reclamen més suport per part de l'administració i negociaran amb la Generalitat per evitar el tancament. De moment es proposa la unió amb Llançà per fer una subhasta conjunta amb pantalla única.
Un estudi situa l'estat espanyol com el segon amb més trànsit de vianants als seus carrers de tota Europa. Només estaria superat per les vies urbanes londinenques del Regne Unit.
Concretament, l'estudi de TC Group Solutions, que analitza quins són els carrers més transitats en 7 països europeus, destaca Espanya amb fins a 6 vies, 3 de les quals a Barcelona. En concret, el carrer Palau situa en el segon més transitat de l'estat, només per darrere de la Gran Via madrilenya i el quart d'Europa. En el rànquing que lidera Londres també hi figuren més carrers barcelonins com Portaferrissa i el Portal de l'Àngel. L'estudi també analitza altres aspectes com el preu del lloguer comercial. En aquest sentit, Barcelona lidera el rànquing estatal amb els lloguers comercials més cars, amb una mitjana de gairebé 3.400 euros al metre quadrat.
Doncs amb les dades a la mà, i també segons aquest estudi, el carrer Major de Lleida és el més rendible d'Europa per obrir-hi un comerç. La via acull més de 8.000 persones al dia i el lloguer comercial se situa en 495 euros per metre quadrat. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín, bona tarda.
Bona tarda. L'estudi elaborat per TC Group Solutions apunta que, tenint en compte la mitjana de visitants diaris i el preu mitjà del lloguer comercial, el cost potencial és de 13 euros per cada 1.000 impactes que té l'aparador. Ho explica Marta Fernández, directora de màrqueting de TC Group Solutions.
Doncs ens hem trobat coses sorprenents, com el carrer Major de Lleida, per exemple, on passen més de 8.000 persones diàries per davant dels escaparates d'una botiga, una botiga que no està pagant més de 500 euros per metre quadrat a l'any, amb la qual cosa els queda una rendibilitat de 13 euros per cada 1.000 impactes que el seu escaparate té amb un vianant, no?
A escala europea, la segona posició l'ocupa la via Sestri de Gènova i la tercera la Rue Foc de Montpellier. A l'estat, entre els 10 carrers més rendibles, també hi ha el carrer Urzaiz de Vigo, el carrer Recogidas de Granada i el carrer Barcelona de la Corunya.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Arenys de Mar, al Maresme, ja s'han format 17 veïns i veïnes del municipi per fer tasques de mentoria amb els joves migrants sense referents familiars. El programa engegat per la DGAIA busca afavorir la integració dels MENA al poble. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
De la quarantena de voluntaris aranyencs que es van adherir al projecte, finalment s'han format 17 parelles després que les persones mentores hagin hagut de passar una entrevista de selecció i hagin rebut formació com a mentors. Aquest programa es basa en que les parelles formades trobin moments per compartir de forma periòdica, de manera que els joves es vinculin a la societat d'acollida. Georgina Oliva, secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, recorda que els joves immigrants tenen sort perquè Catalunya té una societat compromesa, acollidora i que creu en la convivència i la diversitat.
Jo crec que teniu sort, perquè a Catalunya tenim gent compromesa, gent que creu en la diversitat, gent que creu en la convivència a pesar de diferents orígens, de diferents llengües, de diferents religions, de diferents creences.
Les parelles s'han format aquesta setmana i el programa s'allarga 6 mesos amb una possible pròrroga a 1 any.
Una tasca de mentoria que resulta bàsica per a aquests joves, tant com la feina que fan els educadors als centres d'acollida. Un d'ells, Joan Aldabert, ha recollit les històries d'aquests nois i noies en un llibre.
Aldabert ha explicat a la xarxa que els educadors socials s'acaben convertint en tutors efectius d'aquests joves.
Erats com el referent, és a dir, nosaltres com a educadors socials som aquests tutors, és a dir, ells abandonen les famílies que hi tenen a l'Àfrica i venen aquí, però segueixen sent menors d'edat. Aleshores necessiten algú que els recolzi, algú que sigui com una influència per ells. Aleshores nosaltres hem de fer aquest paper.
Aldabert ha recollit les històries que li han transmès aquests joves migrants en el llibre Barça o Barzac.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove a Selva del Camp, al Baix Camp, el cadàver del qual ha aparegut aquest matí al costat d'una torre elèctrica del municipi. Les primeres hipòtesis apunten que el jove s'hauria electrocutat accidentalment. El cos ha aparegut a pocs metres de l'escola i l'institut del poble. Ràdio La Selva, Antonio Mellado, bona tarda.
Bona tarda. Segons membres de la comunitat educativa, que aquella hora estava a punt d'iniciar les classes a l'institut, s'haurien vist espurnes en la zona de la torre elèctrica, així com el posterior inici d'un petit incendi, fet pel qual s'ha avisat el cos de vigilants municipals. Han estat aquests els que han descobert el cadàver al peu de la torre quan s'hi han personat per intentar apagar el foc. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat també bombers, el SEM, així com els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació. Al voltant de mig matí s'ha personat al lloc dels fets el jutge de guàrdia, que ha decretat l'aixecament del cadàver per tal de procedir a la seva identificació, tot confirmant que es tracta d'un jove del municipi que estudiava al centre de secundària. També ha acudit fins a l'institut un grup de suport psicològic del Departament d'Ensenyament per atendre les necessitats d'amics i companys del jove.
Llibertat provisional per l'home detingut ahir a Vilaseca, al Tarragonès, per haver atropellat mortalment un veí del municipi. L'acusat s'enfronta ara a un delicte d'homicidi imprudent i conducció sota els efectes d'estupefaents.
El magistrat del jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona ha decretat per a ell la llibertat provisional amb mesures cautelars, entre elles la retirada del carnet de conduir. Els fets van tenir lloc ahir al migdia quan un veí de Vilaseca va morir atropellat mentre creuava un pas de vianants del municipi. El conductor, que estava fent un avançament en línia contínua en el moment de l'atropellament, va donar positiu en la prova d'alcoholèmia i el test de drogues, concretament en consum d'haixís i metamfetamines.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Encara terres lleidatanes, el doctor Jaume Puy ja és oficialment el nou rector de la Universitat de Lleida. Avui ha pres possessió del càrrec durant un acte institucional en què han destacat que el seu objectiu és comptar amb una universitat oberta en el canvi. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Puy també ha destacat que el mèrit i l'esforç personal siguin les úniques claus que obren la porta a la universitat, deixant fora els condicionaments econòmics. A més, ha explicat que vol potenciar la recerca en projectes d'investigació de caire més internacional.
Vol impulsar una sèrie de canvis que necessitem perquè les societats no són estàtiques, sinó que són dinàmiques, i doncs, hi ha una sèrie de reptes que necessiten impulsar algunes reformes. I bàsicament, aquestes reformes ens han de permetre doncs, consolidar la docència i donar un pas endavant en recerca. I per poder fer això, doncs, també necessitem unes inversions que ens porten a demanar a la societat doncs, que ens faci costat, ens faci confiança i aporti doncs, els recursos que aquestes inversions necessiten.
Jaume Puy substitueix a Roberto Fernández, qui va exercir com a rector de la Universitat de Lleida durant 2 mandats des del 2011.
Sis alumnes d'ESO de l'Institut Escola del Treball de Granollers han guanyat un dels premis EduCaixa amb un projecte d'innovació socioambiental. S'han inventat una marquesina intel·ligent per parada d'autobús feta amb plàstic reciclat, autosostenible i que neteja l'aire. Com a premi viatjaran aquest juliol a Silicon Valley i als Estats Units per aconseguir llançar-la al mercat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Els sis alumnes de Granollers han explicat molt contents a la xarxa com funciona la seva marquesina intel·ligent. Les peces es fan amb plàstic reciclat i impressora 3D. I Albert Badia n'explica altres característiques.
El nostre moviment urbà, a part de que és capaç de netejar l'aire a través d'un filtre que té en la marquesina, en el banc, també pot netejar l'aire a través de plantes en la paret de la marquesina, s'autoabasteix amb plaques solars, cosa que fa que sigui molt més fàcil a l'hora d'instal·lar.
Els seus clients principals seran els ajuntaments, perquè el mobiliari urbà és necessari per les ciutats, diuen. De moment, però, cap a Silicon Valley.
En cultura, a Girona ho tenen tot a punt per una nova edició de les Nits de Clàssica. Entre el 26 de juny i el 30 de juliol, el festival tornarà a portar la música clàssica a alguns dels llocs més emblemàtics de la capital gironina, com el claustre de la catedral, el monestir de Sant Pere de Galligans o el Museu d'Art. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. La 8a edició de Nits de Clàssica es planteja l'objectiu d'arribar al 85% de l'ocupació en els seus espectacles, que l'any passat va arribar fins al 82%. És per això que continua apostant per programar importants artistes internacionals, molts dels quals van debutar a la ciutat. Víctor García de Gomar és el director artístic de Nits de Clàssica.
Aquests són artistes que tenen uns fees i uns cassets molt elevats en aquest moment, però tornen una mica a veure de la font on van néixer, diguem, a l'estat, per dir, continuem estimant la ciutat de Girona, aquella que ens va donar la primera oportunitat.
Benjamin Alard serà l'encarregat d'obrir Nits de Clàssica amb tres concerts on interpretarà Bach. També hi haurà Pierre-Laurent Aimard, el pianista deixeble de Messiaen, o Jean-Guillaume Queyras, un dels millors violoncel·listes del món, que farà un concert itinerant on interpretarà totes les suites per violoncel de Bach. En total seran 16 concerts programats entre el 26 de juny i el 30 de juliol. Més de 3.000 localitats que situaran en espais que formen part del patrimoni de la ciutat, com són la catedral, el Museu d'Art o el mateix Parc de la Devesa.
El conegut actor Josep Maria Pou rebrà el Premi Jordi Dauder de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya. L'entrega del guardó es farà durant la cerimònia d'inauguració del certamen, que se celebra a Lleida del 6 al 13 de juny. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín, bona tarda.
Bona tarda. La 25a edició de la mostra reconeixerà Pou amb el guardó que premia la creativitat en el cinema català. La mostra vol reconèixer així la dilatada trajectòria de l'actor i director en els camps de teatre, el cinema i la televisió. El Premi Jordi Dauder es va instaurar el 2011 com a homenatge al desaparegut actor i fidel col·laborador del certamen. El guardó l'han recollit fins ara personalitats com Lluís Omar, Agustí Villaronga, Emma Vilarasau o Sílvia Munt.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Barcelona i Barceloneta lluiten el títol de la divisió d'honor de waterpolo.
El campió serà qui domini la sèrie, que es decideix el millor de 3 partits. El primer es disputarà avui a la piscina marinera en uns minuts a partir de 8:15 del vespre i el segon, que ja podria ser decisiu, serà divendres a la Nova Escullera. El Barceloneta és el gran favorit amb 15 títols de Lliga en el palmarès, els últims 13 aconseguits de manera consecutiva. A més, els de Xus Martín arriben després d'haver completat la fase regular, sense perdre cap partit i amb un únic empat.
El Terrassa fitxa Pili Penya, Paula Leitón i Bea Ortiz i la sirena Mataró, Anna Gual.
Bea Ortiz, al igual que Leitón, arriba procedent del Sabadell i ha signat per les properes 3 temporades. Amb l'arribada d'Ortiz, la boia Paula Leitón i el fitxatge confirmat de Pili Penya faran del Club Natació Terrassa un dels equips a tenir en compte del waterpolo femení.
Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El Club Natació Terrassa continua reforçant-se i amb jugadores de luxe, com és el cas de la internacional Bea Ortiz. Després del retorn de Paula Leitón, el conjunt de Xavi Pérez comptarà amb una altra novetat d'altíssim nivell de cara a la temporada vinent. Es tracta, com dèiem, de Bea Ortiz, 23 anys, que ha militat les darreres 3 temporades al Sabadell. Ortiz s'incorporarà a la disciplina del club el proper setembre i signarà contracte per 3 temporades. Ortiz afirma que el projecte del club li resulta molt engrescador i que li motiva molt el fet de poder contribuir a la millora d'un equip que vol fer un pas endavant. La rubinenca diu que l'arribada de Paula Leighton ha estat un factor d'atracció. També parla que coneix el tècnic Xavi Pérez, que ha estat el seu entrenador en les categories inferiors i que també ha coincidit amb Sandra Domene amb la selecció absoluta. Ortiz es mostra humil respecte a la seva aportació a l'equip. La rubinenca es defineix com una waterpolista polivalent que es mou bé en qualsevol posició de l'arc, especialment en les posicions de 4 i 5, en el lateral i l'extrem esquerre. Recordem que Bea Ortiz ha estat internacional i màxima golejadora de l'europeu de Barcelona.
També s'està reforçant i bé la sirena Centre Natació Mataró. Les mataronines ja han incorporat a Nahual i poden anunciar en breu l'arribada d'Ani Espar.
En futbol, el Cornellà no va cometre cap alineació indeguda segons competició i jugarà la promoció d'ascens.
El comitè de competició de la Federació Espanyola li ha donat avui la raó a l'equip del Baix Llobregat després que el Terol els denunciés per alineació indeguda del davanter juvenil Abde en el darrer compromís de Lliga. El Terol va impugnar el partit perquè Abde va ser sancionat el mes d'abril en l'última jornada de Lliga de la categoria juvenil, però el comitè ha desestimat el recurs dels aragonesos. L'equip català segueix preparant amb normalitat el partit contra la Pontferradina en la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a segona A que arrencarà aquest cap de setmana.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu el parc. Un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, màgia, fotografia i música, envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 2 de juny vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al Parc al Parc del Castell de Montesquiu. A partir de 2:15 del matí als entorns del Castell de Montesquiu.
Viu al Parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/Viu al Parc. Diputació de Barcelona.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine a un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
27 de maig, especial eleccions municipals de Notícies en xarxa.
Aquest mandat a Girona hem tingut 3 alcaldes.
El nou repartiment de regidors
a nit electoral a Reus i al Vallès.
Expliquem el resultat de les eleccions municipals des de cada ciutat.
Despleguem tota la força dels mitjans locals.
Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
27 de maig, especial eleccions municipals de Notícies en xarxa.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
A casa nostra. A casa nostra sentim el rosegar dels tèrmits al cor de la columna. A casa nostra, tanta pluja no esborrarà mai el groc de les margarides. A casa nostra, la majoria no sabem encara de què tenim la culpa. A casa nostra, qui vulgui, es pot fregar les mans amb brots de farigola. A casa nostra, molts esperen de veure cara a cara una mort que els sorprèn de trascantó. A casa nostra, esdevé supèrflua tota fundació. A casa nostra, toquem els himnes amb els flabiols que fem amb canyes verdes. A casa nostra, hi ha rius soterrats amb tota la riquesa dels sons de l'orgue. A casa nostra, hem deixat de fer pans amb les pedres i tenim pedres a les mans. Feliu Formosa, dins del llibre 10 poemes elegíacs i una cançó d'amor.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, torna la pilota al Tribunal Suprem i deixa en mans de la justícia la suspensió dels diputats presos. Montse Manent.
Batet considera que la decisió és competència exclusiva del Poder Judicial, tot i que demà reuneix la mesa del Congrés amb aquesta qüestió a sobre de la taula.
El escrito en parte se remite por eso, ¿no? Para que sea el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare pues, en qué situación quedan estas personas.
Perits del Ministeri d'Hisenda asseguren en el judici el procés que l'1 d'octubre va suposar un perjudici econòmic per la Generalitat.
L'advocada de l'Estat en cap del Ministeri d'Hisenda, Carmen Tejero, ha dit que, revisats els comptes, la Generalitat va patir un greuge econòmic malgrat que no es paguessin factures o no s'emetessin.
Donde hay un euro de caudal público, hay mecanismos de control. Esa fue el trabajo del equipo de búsqueda de esa verdad material. Que la respuesta es afirmativa, actos o actuaciones de Generalidad o de su sector público autonómico vinculadas con el 1 o con el consiguiente perjuicio al patrimonio.
La confraria de pescadors de Port de la Selva està pràcticament en fallida després de l'accident de fa unes setmanes en què va morir un pescador.
Actualment només tenen dues barques operatives i si la Generalitat no hi intervé, a final d'estiu podrien haver de tancar la subhasta de peix.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La confraria s'està plantejant aquesta mesura per la manca d'embarcacions, ja que en tenen una en reparació i l'altra es va cremar fa unes quantes setmanes. Des de la confraria es treballarà perquè no s'hagi de tancar la subhasta. Així ho ha explicat el patró major de la confraria del Port de la Selva, Manuel Parelló.
En un municipi on hi ha hagut sempre un col·lectiu de pescadors, perdre la subhasta i perdre aquest atractiu, que és un atractiu turístic, gastronòmic i històric, penso que és una llàstima que es perdi.
Un estudi apunta que el carrer Major de Lleida és el més rendible d'Europa per obrir-hi un comerç.
La via acull més de 8.000 persones al dia i el lloguer comercial se situa en 495 euros per metre quadrat.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'estudi elaborat per TC Group Solutions apunta que tenint en compte la mitjana de visitants diaris i el preu mitjà del lloguer comercial, el cost potencial és de 13 euros per cada 1.000 impactes que té l'aparador. Ho explica Marta Fernández, directora de màrqueting de TC Group Solutions.
Com el carrer Major de Lleida, per exemple, on passen més de 8.000 persones diàries per davant dels escaparates una botiga que no està pagant més de 500 euros per metre quadrat a l'any.
A Girona ho tenen tot a punt per una nova edició de les Nits de Clàssica.
Entre el 26 de juny i el 30 de juliol, el festival tornarà a portar la música clàssica a alguns dels llocs més emblemàtics de la capital gironina.
FM Girona, Siso García.
La 8a edició de Nits de Clàssica es planteja l'objectiu d'arribar al 80% de l'ocupació en els seus espectacles. És per això que continua apostant per programar importants artistes internacionals, molts dels quals van debutar a la ciutat. Víctor García de Gomar és el director artístic de Nits de Clàssica.
Aquests són artistes que tenen uns fees i uns cassets molt elevats en aquest moment, però tornen una mica a veure de la font on van néixer, diguem, a l'estat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica d'avui està marcada per la influència d'una dorsal anticiclònica que manté l'estabilitat i l'ambient assolellat. La temperatura puja notablement arreu i s'assoleixen valors que volten entre 23 i 28 graus. Malgrat tot, els valors de temperatura elevats afavoreixen el creixement de nuvolades i, per tant, avui també es formaran nuvolades a punts de muntanya que podran portar algun ruixat amb tempesta, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Oriental. Pel que fa demà, al matí predominarà l'ambient assolellat, si bé a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on quedarà el cel molt ennuvolat amb possibilitat de ruixats en tempesta. A més, durant la tarda augmentarà la nuvolositat d'oest a est, fins a quedar el cel molt ennuvolat en general. La temperatura continuarà alta al centre del dia i fins i tot podrà arribar a superar els 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A partir de divendres, els models meteorològics indiquen un canvi de temps per l'arribada d'una pertorbació que portarà precipitació a bona part de Catalunya i una baixada notable de la temperatura. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora encara es mantenen trams de lentitud i aturades a alguns punts, per exemple, la 2 a Sant Joan Despí d'entrada a Barcelona, també el tram d'Òdena en direcció a la capital catalana a causa d'unes obres que tallen un carril. Veiem per càmeres també lentitud a l'autopista P7 a Barberà del Vallès en direcció sud, cues també a la B23 al Papiol per enllaçar amb l'autopista P7, retencions també a aquesta hora a la C32, tant a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges com a Esplugues en direcció Barcelona, i també veiem per càmeres encara força intensitat a la C58, al tram de Montcada i Reixac en direcció sud, i també a la C17 a Parets i Mollet en direcció Barcelona. Compte també si ha de circular per la Nacional 420 a Riudecols, a Tarragona, a causa de l'avaria d'un camió, trobareu tallat un carril en direcció Falset que està provocant força intensitat en aquest tram. Això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Elena López. Bona tarda. I atenció als usuaris de Rodalies Renfe, perquè hi ha retards de més de mitja hora a les línies 1, 3, 4 i 12. La causa és una incidència a les instal·lacions entre Sant Andreu Arenal i Montcada i Bifurcació.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, torna la pilota al Tribunal Suprem sobre la suspensió dels diputats presos. I és que Batet considera que la decisió competa exclusivament al Poder Judicial, tot i que demà reunirà la mesa del Congrés amb aquesta qüestió a sobre de la taula.
De moment, Meritxell Batet ha demanat per escrit al Tribunal Suprem que clarifiqui si es pot aplicar la suspensió dels presos polítics com a diputats del Congrés i Raül Romeva com a senador. Així ho ha explicat després de reunir-se amb el rei per notificar-li la composició de les Corts.
El escrito en parte se remite por eso, ¿no? Para que sea el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare precisamente pues en qué situación quedan estas personas.
Demà reunirà la mesa del Congrés per decidir si, a més, demanen un informe als advocats del Congrés de manera immediata o bé s'esperen a rebre una resposta del Suprem. Meritxell Batet ha dit que tot plegat no endarrereix la decisió. La mesa també haurà d'estudiar les peticions de PP i Ciutadans perquè es declari nula alguna presa de possessió per la manera com es va fer la promesa o jurament d'acatament de la Constitució.
Mentrestant, els diputats presos han tornat a seure al banc dels acusats del Tribunal Suprem. Avui ha arrencat la fase pericial del judici amb la declaració de pèrits d'acusació i defensa. Especialistes del Ministeri d'Hisenda i de la Intervenció General de l'Estat han assegurat que l'1 d'octubre va suposar un perjudici econòmic per la Generalitat. Després, dos experts en lluita no violenta han defensat que els fets del 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia ser un acte de protesta i persuasió.
Les pèrites han dit que tot compromís de pagament realitzat per la Generalitat que va suposar la prestació d'un servei s'ha d'imputar com a despesa encara que finalment no es pagués. Aquest fet és clau, donat que diverses empreses han testificat durant el judici que van treballar per l'administració catalana però que no van cobrar pels seus serveis i no ho van reclamar. L'advocada de l'Estat en cap del Ministeri d'Hisenda, Carmen Tejero, ha dit que revisats els comptes la Generalitat va patir un greuge econòmic.
Donde hay un euro de caudal público, hay mecanismos de control. Esa fue el trabajo del equipo de búsqueda de esa verdad material, que la respuesta es afirmativa. Actos o actuaciones de generalidad o de su sector público autonómico vinculadas con el 1 o con el consiguiente perjuicio al patrimonio.
Posteriorment, dos experts en no violència que han elaborat un informe sobre els fets del 20 de setembre i de l'1 d'octubre han testificat cridats per la defensa de Jordi Cuixart. Els pèrits han defensat que el president d'Òmnium és un exemple de lideratge no violent. Així ho ha explicat el doctor en sociologia Jean-Paul Lederach.
Apelar sempre a una actitud pacífica, no violenta, de mantenir la calma i la serenitat, y en algunos momentos concretos en esos discursos un llamamiento específico a no agredir a nadie y que si se ve ese tipo de agresión, que se busca aislarla.
També han dit que els votants de l'1 d'octubre van realitzar un acte de desobediència civil i que ells van intentar aturar les forces de seguretat. Ho van fer des de la no violència, amb excepcions provocades per la manca d'experiència en aquest tipus de protestes.
I encara en clau judicial, el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona ha arxivat la causa contra les 39 persones investigades per un suposat delicte contra la seguretat del trànsit durant la vaga general del 8 de novembre de 2017. L'advocat de la defensa confia que la causa per l'1 d'octubre a la ciutat també s'acabarà arxivant. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest maig han sabut que finalment la causa s'arxiva perquè, segons diuen, les declaracions de la Fiscalia i els cossos policials no tenen base jurídica. L'advocat de les persones encausades, Carles Perdiguero, ha assegurat que no existia ni cap delicte contra la seguretat del trànsit ni tampoc d'ordres públics.
Cal recordar, a més, que la previsió és que sí havia de ser, entre altres coses, perquè la resta de municipis de Catalunya que s'han obert causes judicials molt similars, a Vilanova, Igualada, Ripoll, han acabat igual, han acabat amb l'arxiu, i el que lamentem, en tot cas, és primer que s'iniciïn aquestes actuacions judicials, que entenem que no tenen cap sentit, i segon, que durant més d'un any 39 persones hagin hagut d'estar pendents d'un procediment judicial que, en el fons, acaba amb la mateixa absurditat que va començar.
D'altra banda, han demanat que arxivin també la investigació de la causa del referèndum de l'1 d'octubre.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La confraria de pescadors de Port de la Selva està pràcticament en fallida després de l'accident de fa unes setmanes en què va morir un pescador. Actualment només tenen dues barques operatives i si la Generalitat no intervé, a finals d'estiu podrien haver de tancar la subhasta de peix. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Davant la situació que consideren precària, la confraria de pescadors del Port de la Selva es planteja tancar la subhasta de peix després de l'estiu si la situació no millora. La confraria s'està plantejant aquesta mesura per la manca d'embarcacions, ja que en tenen una en reparació i l'altra es va cremar fa unes quantes setmanes i perquè l'activitat funcioni n'hi hauria d'haver-hi un mínim de 5 embarcacions. Des de la confraria es treballarà perquè no s'hagi de tancar la subhasta. Així ho ha explicat el patró major de la confraria del Port de la Selva, Manuel Parelló.
En un municipi on hi ha hagut sempre un col·lectiu de pescadors, perdre la subhasta i perdre aquest atractiu, que és un atractiu turístic, gastronòmic i històric, penso que és una llàstima que es pergui i no s'hauria de perdre per res del món. A veure si arribem a un acord o a una solució.
Des de la confraria reclamen més suport per part de l'administració i negociaran amb la Generalitat per evitar el tancament. De moment es proposa la unió amb Llançà per fer una subhasta conjunta amb pantalla única.
Un estudi situa l'estat espanyol com el segon amb més trànsit de vianants als seus carrers de tota Europa. Només estaria superat per les vies urbanes londinenques del Regne Unit.
Concretament, l'estudi de TC Group Solutions, que analitza quins són els carrers més transitats en 7 països europeus, destaca Espanya amb fins a 6 vies, 3 de les quals a Barcelona. En concret, el carrer Pelai, que se situa en el segon més transitat de l'estat, només per darrere de la Gran Via madrilenya, i el quart d'Europa. En el rànquing que lidera Londres també hi figuren més carrers barcelonins com Portaferrissa i el Portal de l'Àngel. I també analitza altres aspectes com el preu del lloguer comercial. En aquest sentit, Barcelona lidera el rànquing estatal amb els lloguers comercials més cars, amb una mitjana de gairebé 3.400 euros de metre quadrat.
Doncs amb les dades a la mà i també segons aquest estudi, el carrer Major de Lleida és el més rendible d'Europa per obrir-hi un comerç. La via acull més de 8.000 persones al dia i el lloguer comercial se situa en 495 euros per metre quadrat. Uau, Lleida Ràdio, Anna Martín, bona tarda.
Bona tarda. L'estudi elaborat per TC Group Solutions apunta que tenint en compte la mitjana de visitants diaris i el preu mitjà del lloguer comercial, el cost potencial és de 13 euros per cada 1.000 impactes que té l'aparador. Ho explica Marta Fernández, directora de màrqueting de TC Group Solutions.
Doncs ens hem trobat coses sorprenents, com el carrer Major de Lleida, per exemple, on passen més de 8.000 persones diàries per davant dels escaparates d'una botiga, una botiga que no està pagant més de 500 euros per metre quadrat a l'any, amb la qual cosa els queda una rendibilitat de 13 euros per cada 1.000 impactes que el seu escaparate té amb un vianant, no?
A escala europea, la segona posició l'ocupa la via Sestri de Gènova i la tercera la Rue Foc de Montpellier. A l'estat, entre els 10 carrers més rendibles, també hi ha el carrer Urzaiz de Vigo, el carrer Recogidas de Granada i el carrer Barcelona de la Corunya.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
A Arenys de Mar, al Maresme, ja s'han format 17 veïns i veïnes del municipi per fer tasques de mentoria amb els joves migrants sense referents familiars. El programa engegat per la DGAIA busca afavorir la integració dels MENA al poble. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
De la quarantena de voluntaris aranyencs que es van adherir al projecte, finalment s'han format 17 parelles després que les persones mentores hagin hagut de passar una entrevista de selecció i hagin rebut formació com a mentors. Aquest programa es basa en que les parelles formades trobin moments per compartir de forma periòdica, de manera que els joves es vinculin a la societat d'acollida. Georgina Oliva, secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, recorda que els joves immigrants tenen sort perquè Catalunya té una societat compromesa, acollidora i que creu en la convivència i la diversitat.
Jo crec que teniu sort, perquè a Catalunya tenim gent compromesa, gent que creu en la diversitat, gent que creu en la convivència a pesar de diferents orígens, de diferents llengües, de diferents religions, de diferents creences.
Les parelles s'han format aquesta setmana i el programa s'allarga 6 mesos amb una possible pròrroga a 1 any.
Una tasca de mentoria que resulta bàsica per a aquests joves, tant com la feina que fan els educadors als centres d'acollida. Un d'ells, Joan Aldebert, ha recollit les històries d'aquests nois i noies en un llibre.
Aldebert ha explicat a la xarxa que els educadors socials s'acaben convertint en tutors efectius d'aquests joves.
Erats com el referent, és a dir, nosaltres com a educadors socials som aquests tutors, és a dir, ells abandonen les famílies que hi tenen a l'Àfrica i venen aquí, però segueixen sent menors d'edat. Aleshores necessiten algú que els recolzi, algú que sigui com una influència per ells. Aleshores nosaltres hem de fer aquest paper.
El Albert ha recollit les històries que li han transmès aquests joves migrants en el llibre Barça o Barzac.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove a la Selva del Camp, al Baix Camp, el cadàver del qual ha aparegut aquest matí al costat d'una torre elèctrica del municipi. Les primeres hipòtesis apunten que el jove s'hauria electrocutat accidentalment. El cos ha aparegut a pocs metres de l'escola i l'Institut del Poble. Ràdio La Selva del Camp, Antonio Mellado, bona tarda.
Bona tarda. Segons membres de la comunitat educativa, que aquella hora estava a punt d'iniciar les classes a l'institut, s'haurien vist espurnes en la zona de la torre elèctrica, així com el posterior inici d'un petit incendi, fet pel qual s'ha avisat el cos de vigilants municipals. Han estat aquests els que han descobert el cadàver al peu de la torre quan s'hi han personat per intentar apagar el foc. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat també bombers, el SEM, així com els Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de la investigació. Al voltant de mig matí s'ha personat al lloc dels fets el jutge de guàrdia que ha decretat l'aixecament del cadàver per tal de procedir a la seva identificació, tot confirmant que es tracta d'un jove del municipi que estudiava al centre de secundària. També ha acudit fins a l'institut un grup de suport psicològic del Departament d'Ensenyament per atendre les necessitats d'amics i companys del jove.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. A Tarragona, finalment, l'Ajuntament construirà un refugi per la colònia de porcs vietnamites que han aparegut a la ciutat. L'objectiu és controlar-los, però alhora també protegir-los, tal com demanava la ONG animalista Nova Eucària. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Un projecte amb dues fases. La primera, el tancat amb un espai per menjar, beure i una zona de xupluc en cas de pluja. La segona, tal com explica Anna Carbonell de Nova Eucària, és passar a castrar els espècimens.
Quan això estigui fet, tot seguit es farà una jornada de castració i fan les analítiques corresponents que marca la llei per poder descartar que no pateixen 4 malalties que han de detectar. Si tots donen negatius, es vacunaran, es xiparan i es desparasitaran, i si tenim la mala sort que un d'ells doni és positiu, doncs aquest individu en concret s'ha de sacrificar, perquè així ho marca la llei també.
Carbonell creu que la situació s'ha descontrolat per l'acció de l'ésser humà, en concret per l'abandonament fa temps d'una parella d'aquests animals.
Caldes de Malavella, la Selva, està a punt d'obrir el centre d'interpretació de l'aigua, un espai que vol servir difondre el patrimoni del poble i la feina paleontològica que s'està fent. Un centre, a més, que té l'objectiu d'atraure turistes gràcies a la divulgació del patrimoni del municipi. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un centre que vol combinar la recerca amb la difusió del llegat històric del municipi i és per això que tindrà dues vessants ben diferents. Per una banda, hi haurà un museu que difondrà tot aquell patrimoni de Caldes que està vinculat amb l'aigua. Les fonts d'aigua calenta, el passat romà, el termalisme o la indústria embotelladora seran alguns dels temes que s'inclouran en el centre que s'està a punt d'inaugurar. Per altra banda, hi haurà un laboratori paleontològic que permetrà analitzar les troballes que s'estan fent al Camp dels Ninots. Un laboratori que està obert als mateixos visitants del museu, que podran observar en primera persona com és la feina de restauració i d'arqueologia.
Els carrers del Call Jueu de Besalú s'han convertit des d'avui en l'escenari de la tercera temporada de la sèrie d'HBO Westworld. L'inici del rodatge no ha estat exempt, però, de la polèmica, i és que els turistes que s'havien apropat fins a aquesta ciutat medieval per visitar-la s'han trobat amb l'accés al nucli històric barrat. Olot Televisió, Natàlia Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Un grup de turistes vol entrar a Besalú pel pol medieval, però se'ls denega el pas. En un altre indret del municipi, un vehicle demana accedir al centre per seguir amb la seva rutina i ha d'esperar perquè se li permeti l'accés. És la situació que es viurà a la Vila Comtal fins divendres, arran del rodatge d'un capítol de la sèrie Westworld, de la plataforma internacional HBO. Durant 3 dies, Besalú és un poble italià ocupat pels nazis de la Segona Guerra Mundial. Malgrat les restriccions, l'Ajuntament considera que els avantatges del rodatge són beneficiosos. Lluís Guinó, alcalde de Besalú.
Hi haurà uns ingressos extraordinaris per l'Ajuntament que ens aniran molt i molt bé, per la cessió de determinats espais públics, per les molèsties i per totes les liquidacions de taxes que es fan d'acord amb les ordenances municipals.
Això sí, els turistes que visiten Besalú aquests dies hauran d'esperar tornar en un altre moment de l'any per gaudir-ne, o bé esperar a veure el capítol de la sèrie.
En cultura, a Girona ho tenen tot a punt per una nova edició de les Nits de Clàssica. Entre el 26 de juny i el 30 de juliol, el festival tornarà a portar la música clàssica a alguns dels llocs més emblemàtics de la capital gironina, com el claustre de la catedral, el monestir de Sant Pere Galligans o el Museu d'Art. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. La 8a edició de Nits de Clàssica es planteja l'objectiu d'arribar al 85% de l'ocupació en els seus espectacles, que l'any passat va arribar fins al 82%. És per això que continua apostant per programar importants artistes internacionals, molts dels quals van debutar a la ciutat. Víctor García de Gomar és el director artístic de Nits de Clàssica.
Aquests són artistes que tenen uns fees i uns cassets molt elevats en aquest moment, però tornen una mica a veure de la font on van néixer, diguem, a l'estat, per dir continuem estimant-te, continuem estimant la ciutat de Girona, aquella que ens va donar la primera oportunitat.
Benjamín Alart serà l'encarregat d'obrir Nits de Clàssica amb 3 concerts on interpretarà Bach. També hi haurà Pierre-Laurent Aimard, el pianista deixeble de Messiaen, o Jean-Guillaume Queyras, un dels millors violoncel·listes del món, que farà un concert itinerant on interpretarà totes les suites per violoncel de Bach. En total seran 16 concerts programats entre el 26 de juny i el 30 de juliol. Més de 3.000 localitats que es situaran en espais que formen part del patrimoni de la ciutat, com són la Catedral, el Museu d'Art o el mateix Parc de la Devesa.
I aquest dissabte el Festival Espurnes Barroques torna al seu lloc d'origen, al Santuari del Miracle, al municipi de Riner, al Solsonès. El certamen, que enguany arriba a la segona edició, organitza 20 de concerts de música barroca en diverses esglésies i santuaris de la Catalunya central. Solsona FM, Roser Clotet.
El festival porta per lema Barroc amb veu de dona, una clara picada d'ullet al foment de la igualtat de gènere i en referència al paper central que tindrà la soprano en la programació. Aquest dissabte al matí, al Santuari del Miracle, al Solsonès, hi actuarà la prestigiosa soprano Maria Hinojosa al costat de la formació Ensemble Meridian. Al migdia hi haurà l'oportunitat de degustar un dinar barroc al restaurant El Miracle i fer una visita lliure a l'espai barroc del Solsonès. A la tarda, l'organista titular de la Sagrada Família, Juan de la Rubia, tocarà l'orgue històric del Miracle i dansaran les seves notes un grup de 3 ballarines. El director artístic del festival, Josep Barcons, comenta la singularitat de les Espurnes Barroques.
Escoltar música barroca en entorn barroc i lligar-ho amb explicació històrica i, a més, amb gastronomia barroca. Per tant, és una aposta perquè tots els sentits gaudeixin d'una experiència de transportar-nos al barroc.
Podeu consultar la programació del festival i reservar entrades anticipades al web espurnesbarroques.cat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Barcelona i Barceloneta lluiten per aixecar el títol de la divisió d'honor de waterpolo.
El campió serà qui domini la sèrie, que es decideix el millor de 3 partits. El segon, que ja podria ser decidiu, serà divendres a la Nova Escullera. El Barceloneta és el gran favorit amb 15 títols de Lliga en el palmarès, els últims 13 aconseguits de manera consecutiva. A més, els de Xus Martín arriben després d'haver completat la fase regular sense perdre cap partit amb un únic empat.
El Terrassa fitxa Pili Penya, Paula Leitón i Bea Ortiz i la Sirena Mataró a Nahual.
Bea Ortiz, al igual que Leitón, arriba procedent del Sabadell i ha signat per les properes 3 temporades. Amb l'arribada d'Ortiz, la boia Paula Leitón i el fitxatge confirmat de Pili Penya faran del Club Natació Terrassa un dels equips de tenir en compte del waterpolo femení.
També s'està reforçant i bé la Sirena Centre Natació Mataró. Les mataronines ja han incorporat a Nahual i poden anunciar en breu l'arribada d'Ani Espar. Mataró Ràdio, Josep Maria Espar.
La Sirena Centre Natació Mataró està sent un dels protagonistes del mercat de fitxatges de la divisió d'honor femenina de waterpolo i els seus moviments l'han portat a ser un dels equips que ha aconseguit moure's millor durant aquests primers dies. Ahir a la tarda, de fet, oficialitzava el fitxatge de la internacional amb Espanya, Anna Gual.
Parlant amb l'entrenadora, m'ha presentat un projecte molt ambiciós. Realment en tenia moltes ganes. Potser necessitava fer aquest canvi i m'ha tocat aquest any i supercontenta i orgullosa.
L'any olímpic està portant a moltes jugadores de la selecció espanyola a canviar d'equip i els principals damnificats són Sabadell i Sant Andreu, curiosament els dos protagonistes dels darrers campionats. En canvi, Mataró i sobretot Terrassa estan movent-se molt bé en aquest mercat de fitxatges. Si això li afegim el pes que ha agafat el Mediterrani ja aquesta darrera temporada, es preveu la lliga més igualada dels darrers anys. Després de les incorporacions de Debbie Willems a la porteria i d'Anna Gual, aquesta setmana el club podria anunciar un nou fitxatge, i és que cada cop són més els rumors que situen Ani Aspar, una de les referents del Sabadell, en òrbita mataronina. De fet, el fitxatge d'Aspar podria ser cosa d'hores.
En futbol, el Cornellà no va cometre cap alineació indeguda, segons competició, i jugarà la promoció d'ascens.
El comitè de competició de la Federació Espanyola li ha donat avui la raó a l'equip del Baix Llobregat després que el Terol els denunciés per alineació indeguda del davanter juvenil Abde en el darrer compromís de Lliga. El Terol va impugnar el partit perquè Abde va ser sancionat el mes d'abril en l'última jornada de Lliga de la categoria juvenil, però el comitè ha desestimat el recurs dels aragonesos. L'equip català segueix preparant amb normalitat el partit contra la Pontferradina en la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a segona A que arrencarà aquest cap de setmana.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, I'm searching for my for my
La xarxa de comunicació local.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.